La Patrícia en sap moltíssim i analitza les fotografies i les imatges de l'actualitat, ja ho sabeu. Hem parlat abans del rei amb Jon Iñárritu i hem parlat tot el dia que es porta parlant del rei. I ara ho farem també amb la Patrícia en altres paràmetres, eh? No parlarem ni del rei emèrit, ni de Suïssa, ni de fortunes, ni de si Felip VI en sabia alguna cosa. Ara parlarem de la ronda de visites que estan fent els reis i que havien de venir a Catalunya i sembla que estan a punt de desconvocar aquesta visita, eh, Patrícia?
Sí, de fet, ahir començaven els primers rumors de que Casa Reial deia que aquesta informació no estava confirmada i que no era oficial. Ara, tota la resta d'altres comunitats sí que tenen confirmada aquesta visita. L'única és Catalunya. Home, és allò de que crida una mica l'atenció, no? Fa una mica d'oloreta. Jo no sé si pel rebrotitos o per altres... o perquè tenen una mica de por del que pugui passar, de les protestes que es puguin trobar, més en aquest ambient en el que cada dia hi ha un degoteig d'informacions referides doncs, a tota aquesta... tots aquests dies que han arribat al rei emèrit i com parleu abans, no? Que no se sap fins a quin punt la resta de la família reial ho sabia o no. I bueno, doncs continuen aquesta ruta i ahir van fer una parada, però no era la ruta d'aquests paratges per Espanya, sinó que van assistir a uns premis, als premis ABC.
Sí.
I aquí, doncs, ahir i avui ha estat molt aplaudit el look, l'estilisme que duia la reina Letícia. Era un vestit vermell, sabeu que el vermell és el color fetitxa de la reina, li escau molt bé, la veritat, i aquest era un vestit de Roberto Torreta, a paraula d'honor, però l'escot és una mica arquitectònic i la veritat és que estava molt afavorida, portava la melena suelta i això doncs diferenciava de tots aquests últims looks amb els que l'hem vist visitar doncs altres llocs d'Espanya on portava una cua i les espardenyes. Per tant, ahir ja era una nit de gala i la vam veure estupenda. Ara, és un estilisme creat o pensat pels premis ABC que ja havia recuperat, és a dir, no és nou el look, ja l'havia portat altres vegades, però sí que és cert que en aquests premis ja va passar un altre cop, no sé si recordeu, a finals de l'any 2016, hem de viatjar, sí. Quan la CUP va començar a cremar fotografies del rei, fins i tot ho van fer al faristol on se celebren les rodes de premsa al Parlament
cremar,
de Catalunya.
No, estripar.
Estripant, sí, perquè havien cremat prèviament, estaven sí. Fent una protesta perquè havien detingut a persones que havien cremat a fotografies del rei. Per tant, aquell dia, tots els mitjans de comunicació anaven amb aquelles imatges de la CUP, d'alguns membres de la CUP, doncs, estripant aquestes fotografies.
Cert.
I aquell dia doncs, va aparèixer Letícia, aquests premis ABC, vestida molt semblant a un look Kim Kardashian. Què duia? Doncs un vestit de ratlles molt, molt, molt senyit de Nina Ricci, més bueno, aquell efecte mullat al cabell i un maquillatge molt, molt, molt lluent. I, per tant, aquell dia, al final, les fotografies de la CUP van quedar a segona plana perquè l'estilisme de Letícia ho va eclipsar tot. Uh-huh. Amb això que vinc a dir, doncs que ahir i avui les portades de les revistes i de molts mitjans de comunicacions era realment doncs, l'estilisme esplèndid de la reina Letícia. Per tant, avui en molts mitjans de comunicació no s'ha parlat tant del rei emèrit i tot el que està passant aquestes darreres setmanes, sinó de com anava vestida la reina Letícia.
Déu-n'hi-do, que amb un vestit puguis tapar la...
Bueno, és una estratègia i, de fet...
La corrupció?
Sí, i, de fet, és petit, el vestit. O sigui, no cal que sigui un vestit molt, 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 molt de gala o molt llarg o molt de princesa o de reina. I, de fet, és una estratègia que la reina Letícia, en petit comitè, molts cops ha declarat. És a dir, ella sempre deia, sobretot quan hi havia el tema del cas Nos, no? Doncs que ella sabia perfectament que si pujava o baixava a la llargada de la faldilla, sabia que el dia següent doncs això seria la notícia i no pas que el seu cunyat doncs estava davant d'un jutge. Per tant, aquí un altre cop l'estratègia estètica per part de Letícia. Però per altra banda, també m'ha cridat molt l'atenció i continuem aquí amb el meu al·lucine
sí,
amb la
aviam,
persona
aviam,
que porta les xarxes socials de la Casa Reial, perquè la fotografia que ens trobem és una fotografia molt comentada perquè veiem que sembla, dona la impressió que a la fotografia, que la reina Letícia estigui passant olímpicament o ignorant el rei mentre l'està parlant. Estan caminant, estan arribant aquí els premis ABC, estan envoltats d'altres autoritats i Letícia s'avança una miqueta al rei Felip i ell li està parlant i ella ni el mira. Realment no tinc el vídeo, jo he buscat el vídeo per contrastar, sí, aviam si això era cert o no, no ho tenim, però clar, o sigui, el més xocant és que el propi compte de Twitter de Casa Reial publiqui aquest tipus d'imatge que pot donar origen a polèmiques. Més que res perquè divendres passat, que estaven de visita a La Rioja, va ser molt comentat i molt criticat per part dels jihadistes del protocol que Letícia avancés al rei Felip quan estaven saludant a les autoritats, perquè se suposa, i això diu el protocol de la Casa Reial, que davant del rei no pot anar-hi ningú. Per tant, la Letícia sempre ha d'anar o al costat o dues passes per darrere de Felip VI.
És a dir, pot ser que la Casa Reial ara mateix li vagi bastant bé que Letícia faci aquests gestos de certa independència perquè amb aquesta polèmica en tapen d'altres?
Jo crec que sí.
D'acord, endavant.
Crec que sí, i a més seria una teoria per intentar entendre o justificar, que potser no, eh? Que potser és tot un disbarat o potser és, doncs, aquesta falta de professionalitat per part de l'equip de comunicació de Casa Reial, però una de les explicacions seria això, o sigui, perquè tots els... totes aquestes fotografies o tots aquests fotografies que han donat peu als memes aquests dies, doncs tindrien sentit si realment el que estan buscant és, doncs, això, despistar o treure el focus d'atenció de tot el que està passant amb el rei emèrit.
Imagina't que no és intencionat i que hi ha gent que decideix que és una estratègia que fas per cridar l'atenció, per desviar de la polèmica i que és una bona estratègia. O sigui, és encertar-la, però per incompetència
absoluta. Sense
saber-ho, sí.
Per altra banda, ara no és el moment de parlar-ne, però també podríem parlar de l'estratègia que estan fent servir alguns mitjans de comunicació de dretes per treure tot el que hi hagi del rei emèrit per així salvar el rei actual, també, que sembla que la cosa va una mica per aquí, no?
Sí, exactament.
Àudios, vídeos, informació, això... Avui llegíem en diaris com El Confidencial, El Español, El Mundo, que a priori són de la banda del rei, traient informacions de com entraven els bitllets, a Barajas, donant detalls escabrosos per donar la sensació que el dolent de la pel·lícula és el rei emèrit i que el rei Felip VI no té res a veure amb això.
Intentant netejar una mica la imatge del rei Felip, però també pensem i recuperem aquell moment en què també el dolent de la pel·lícula era només Iñaki Urdangarín, i el rei emèrit també el feia amb el bo, és a dir, que s'està perseguint la mateixa estratègia que fa uns anys, però entre el rei de llavors i el marit de la seva filla. Per tant, crec que és el mateix recurs que estan fent servir ara, i d'aquí uns anys potser ens assabentem o es confirma, doncs, que el rei actual, doncs, sí que ho sabia.
Ah, per qui anava? Perquè hi ha premsa britànica ja que està insinuant que alguns...
Què van a saber els ingleses?
Que el rei Felip VI també s'estava beneficiant o s'està beneficiant d'alguns d'aquells diners que està investigant la Fiscalia Suïssa. Per tant, no hi ha un pam de net.
No, van por la izquierda, hace mal tiempo, aquí se vive mejor y endavant tot, y viva el rei y las tapas y los calamares. Anem a Donald Trump. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. Doncs els que començaven amb normes no només laxes, sinó en contra de l'existència directa del coronavirus, com Boris Johnson, ara estan rectificant i estan posant normes no dures, sinó normals, per exemple, en els comerços anglesos, mascaretes al carrer, etcètera, etcètera, Bolsonaro amb Covid, i ara Donald Trump, que es posa per primera vegada en públic la mascareta. Recordem que una de les imatges bastant recents de Donald Trump era anant en una fàbrica i de mascaretes i d'artilugis en contra de la Covid i dient que ja, juju, esto no sirve para nada.
Sí, s'ha mofat moltíssim de tothom que duia la mascareta.
Però és que quants anys té? O sigui, de veritat, quants anys has de tenir per mofar-te explícitament de tothom que du la mascareta sent un president, estant en una crisi sanitària? El Covid està totalment desbocat als Estats Units. O sigui, quants anys tens?
Mentals, jo crec que són negatius. És a dir, no,
sí, encara no han nascut. Clar,
no, hi ha nens amb sentit comú, diguem-ne. No és qüestió d'edat, és estar configurat del revés.
Sí, sí, sí. De fet, han calgut més de 130.000 morts, que es diu aviat, i 4 dies després de que Bolsonaro es confirmés que Bolsonaro havia donat positiu perquè aquest home es posés per primer cop en públic la mascareta. Recordem que ell deia que posar-se la mascareta a un home era un signe de debilitat. Per tant, ell públicament mai ho faria. Doncs l'altre dia ho va fer, era per visitar un hospital militar. Era una mascareta blau marí on portava el logotip de la presidència gravat en daurat. I, clar, o sigui, si ha costat 130.000 morts perquè es posés la mascareta, quants costarà perquè es posi un morrió i calli? Perquè, de fet, tota la campanya, i de fet cada cop és més crua, contra el doctor Fauci, que és aquest doctor, l'expert en virus, que l'està aconsellant, o que l'estava aconsellant.
Aquell senyor petit.
Sí, i que li estan fent una campanya de desprestigi des de la Casa Blanca brutal.
Sí?
I aquest home va sortir ahir en una entrevista a la BBC, va dir que feia des del 2 o 3 de juny que no veia en persona el president Donald Trump i que feia 2 mesos que no compartien amb ell informació. I aquest home és el que els ha de protegir del virus als Estats Units. S'està dient que realment les polítiques de Donald Trump no funcionen, no s'està fent el que caldria, i per tant, doncs, aquí tota la campanya de Donald Trump en contra d'aquest home, que jo crec que és que li queden 2 dies. No 2 dies a la seva feina, sinó 2 dies a la seva vida, perquè jugar-te-la amb personatges com Donald Trump, doncs, no deu ser fàcil.
És que és molt fàcil desprestigiar un científic perquè els científics sempre treballen amb la informació que tenen en cada moment i aquesta informació va canviant i en funció de la informació de cada moment prenen unes decisions o unes altres. I això es pot fer amb Fauci, es pot fer amb qualsevol científic que fa, no ho sé, 3 mesos deia que potser no calien mascaretes i ara amb la informació actual doncs ha decidit que potser sí que calen mascaretes, per posar un exemple. I aleshores tu treus de la hemeroteca declaracions de fa 3 mesos i dius, vostè realment no sap el que es fa. I un científic quan sap el que es fa és quan realment rectifica i en funció de la informació que té torna a prendre decisions, no?
De tota manera, que Donald Trump ara es posi mascareta potser té a veure amb reconsiderar científicament alguna cosa, però vaja, sempre valorem la possibilitat de que sigui una qüestió política amb un 90%, és a dir, que les estadístiques diguin que va molt malament la cosa i que ara coincideixi, vull dir, consideri que la mascareta el pot ajudar a nivell electoral.
De fet, fixeu-vos fins a quin punt el tema de la mascareta acaba sent polític o ridículament polititzat, perquè el seu adversari a les eleccions del novembre, que és Joe Biden, aquest home tenia de foto d'avatar a Twitter una foto d'ell amb mascareta, que feia por perquè portava la mascareta i les ulleres de sol, que potser excessiu, no li veu res,
o sigui,
transparència zero. I el dia que Donald Trump va aparèixer amb la mascareta, doncs ell va decidir que es canviava la foto d'avatar i ara té una sense mascareta. Per tant, o sigui, és que arriba a un nivell de ridiculitat el tema de mascareta sí o mascareta no, quan ja s'ha provat que realment doncs s'ha de portar la mascareta, sobretot quan comparteixes espai amb tantíssima gent i tantíssima gent desconeguda, perquè els mítings de Donald Trump, encara que no van ser massius, perquè realment la gent deu tenir por, però clar, aquest home estava dient que no passava res, que no es mantindria les distàncies de seguretat i que no calia la mascareta. I 4 dies després es posa la mascareta. Però bé, això també ho vam viure amb Boris Johnson a Anglaterra, ho hem vist amb Jair Bolsonaro i ara ho veiem amb Donald Trump. Vull dir, és el populisme i això de on vaig dir una cosa ara faig la contrària, no?
Sí, senyor. Biden també fa molta impressió aquest senyor, I després
que...
de veure'l amb alguna imatge, és que tinc gravada la imatge aquella en què anava toquetejant, tocant les nenes que se li posaven al davant per fer una fotografia.
Les nenes i les dones, sí. No saps què és pitjor.
Quin futur,
realment, a Donald Trump ja el coneixem. Jo l'altre em fa molt.
Clar, en el teu món, Patrícia, on Obama és Déu, ara hi ha aquests dos senyors.
Sí, sí, però...
Com a opció.
Sí, sí, ara. És veritat que Obama el tenia de vicepresident. I jo era... Mira, jo li criticava dues coses a Barack Obama. Una, que van a recollir el Premi Nobel, Nobel de la Pau, i això no ho havia fet mai.
Molt mal.
I segona, que tenia aquest home de vicepresident, perquè de fet, o sigui, encara que ara, quan ha presentat la seva candidatura i s'ha fet forta, han aparegut tots aquests vídeos i totes aquestes fotografies denunciant doncs, aquest assetjament, no?, a aquestes dones i a aquestes nenes, o sigui, és que durant el mandat de Barack Obama s'havia comentat moltíssim.
Mm-hmm.
Va ser quan ell es va voler presentar com a candidat a la presidència dels Estats Units que va haver de fer un vídeo de disculpa previ, dient que s'havia equivocat. Però a mi la veritat és que molta seguretat aquest home no em fa.
Sí, sí. Escolta'm, repassem les últimes imatges que ens porten cap a Holanda. Tenim a Pedro Sánchez i a, no sé si ho diré bé, Rutte, amb una reunió amb aquesta bilateral, Holanda-Espanya, a Països Baixos, una mica perquè el govern espanyol el que vol és suavitzar o intentar convèncer el nord, aquest país del nord, que rebaixi les pretensions o que ajudi una mica a Espanya. Bàsicament, Holanda no està per la labor.
No, no. De fet, o sigui, la primera fotografia que vam veure d'aquest parell, del primer ministre holandès i de Pedro Sánchez quan arriba i es fan la no salutació, perquè lògicament amb els protocols actuals no permeten doncs, la salutació diplomàtica occidental habitual, però quan va arribar Pedro Sánchez, abans ja el primer ministre holandès li havia preguntat la premsa que estava esperant doncs, aquesta trobada, què li semblava o què esperava aquella reunió. Ell va dir que era molt complicat arribar a un acord. Quan arriba Pedro Sánchez no es donen la mà, perquè no es poden donar la mà, però sí que és cert que alguna cosa li comenta el primer ministre holandès a Pedro Sánchez i li aixeca el dit. Recordem aquell ditet, no?, d'amenaça, de responsabilitat, de culpa cap a l'altre. Aquí jo no vaig sentir el que es deien, però quan ja passen al despatx o a la sala de reunions on es reuneixen els dos equips negociadors, encara que els anfitrions, la veritat és que van posar uns gerros molt bonics, amb unes flors, uns gots d'aigua de color de vidre lila, fins i tot els hi van oferir vi blanc o vi negre, que tot això a la Moncloa no passa, mai t'ofereixen res. Ells ho van fer, però quan estan negociant, i aquesta fotografia passa una mica com a Casa Reial, que no sé fins a quin punt el compte de Twitter de Pedro Sánchez l'havia d'haver publicat, perquè veiem un Pedro Sánchez que sí que està exposant la seva idea o el seu parer, no?, està desenvolupant amb una de les mans,
sí,
però l'altre, el primer ministre holandès, està amb una de les espatlles cap enrere. És a dir, té una mà sobre de la taula, però l'altra espatlla el que ens està indicant és que no hi està d'acord. Però el més fort és que Pedro Sánchez també té una espatlla cap enrere. Per tant, ell ni ell està convençut del que està plantejant. Per tant, qui t'ha d'ajudar? De fet, a Mark Rutte, el que li va dir a Pedro Sánchez en aquesta reunió és que busqués una solució, però que busqués ell una solució per a Espanya, que no li havien de trobar els altres. Així que així està.
¿Qué van a saber los holandeses? ¿Qué van a saber los tulipanes, el frío? Demasiada gente en Ámsterdam.
Los huecos.
Venga, hombre.
Siempre yendo en bici, para arriba, para abajo.
I més sabent que els diners arribaven per barajas. O sigui, jo, si fos holandesa, em diria el mateix que li va dir Rutte a Sánchez ahir.
És que els titulars, per exemple, d'aquest diari que posa la fotografia és l'objectiu d'este encuentro és tratar que Rutte suavice su dura actitud, és a dir, el que és considerat que el que passa la mirada d'allà cap aquí és excessivament dura.
Sí, però és que estem en el mateix, és a dir, la informació que deu arribar, o sigui, si a nosaltres, la informació que ens està arribant dia a dia, aquest degoteig de notícies sobre doncs, tot el que hi havia d'amagat darrere de la figura de Joan Carles I, si això els hi està arribant a Holanda, lògicament, o sigui, és allò de resol els teus problemes abans de venir aquí a demanar diners, no?
Doncs pinta que no en sortirà gran cosa, però ho hem analitzat molt bé amb la Patricia Centeno. Moltíssimes gràcies, bon estiu, fins la temporada que ve.
Molta salut, cuideu-vos.